Moment per les notícies. Gemma Bonet, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Mira, doncs, que Protecció Civil fa poca estona que ha comparegut per dir que el vent continuarà bufant encara amb força, sobretot als dos extrems del país, però la tendència és que vagi perdent intensitat en les pròximes hores. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya. Ho explicava fa uns instants.
La ventada seguirà, n'hem d'estar encara pendents, però ja, mica en mica, va rebaixant aquestes ratxes màximes i a poc a poc ja iniciarem la desescalada d'aquesta ventada de component nord. Durant les pròximes hores encara esperem, però, ratxes fortes a la zona del Pirineu, del Prepirineu, de l'Empordà i especialment del terç sud de Catalunya, tot i que, com dèiem, ja amb menor intensitat.
En diversos municipis de l'Alt Empordà i també a les comarques del sud del país s'han suspès o bé ajornat per un altre dia les rues de Carnaval. A Roses, una de les celebracions amb més participants, la traslladen a dilluns a la tarda i a Llançà s'ha suspès l'activitat de Carnaval també, igual que a la Ràpita, a la zona del Montsià, on l'han ajornat de cara a la setmana que ve. Protecció Civil continua demanant molta precaució, com sentíeu, també pel risc de llaus al Pirineu i al Prepirineu. I ha quedat en llibertat després d'haver declarat davant del jutge de guàrdia l'home detingut a Ripoll, acusat d'una agressió sexual a una nena de 12 anys a qui hauria fet tocaments. Segons han confirmat a 3Cat Info fonts de l'entorn de la víctima, el detingut és l'imam de la mesquita de la comunitat islàmica An-Nur. La detenció va ser dijous i l'imam va passar l'endemà a disposició del jutge després de la declaració de la menor i de 3 testimonis. El jutjat ha decretat una ordre de protecció a la víctima amb allunyament i prohibició de comunicar-se amb ella per qualsevol mitjà. L'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ha anunciat que l'Ajuntament demanarà personar-se com a acusació quan se celebri el judici. Encara ara us parlem de la plana política perquè Esquerra avisa al PSOE que la recaptació de l'IRPF per part de la Generalitat és un compromís pactat amb els socialistes que s'ha de complir i manté que no donaran suport als pressupostos si no hi ha avenços significatius en aquest sentit. Els republicans han retirat la seva proposta de llei al Congrés perquè Catalunya recapti aquest impost, però asseguren que ho fan per controlar el calendari i que no descarten tornar-la a presentar més endavant. I acabem explicant-vos que Barcelona ja és la capital mundial de l'arquitectura, una celebració inaugurada avui amb la presentació de la maqueta Pla de Barcelona 2026-2035. Maria Buigas és l'arquitecta en cap de l'Ajuntament.
Les ciutats mai, per sort, estan acabades. Sempre tenim la possibilitat de seguir-les adaptant a les nostres necessitats i la voluntat de tenir una maqueta és precisament poder anar transformant. És una eina de treball, no és un objecte estàtic. És una eina de treball de la qual ens dotem per poder seguir tenint aquesta conversa continuada.
Estàs escoltant el Tot Gira amb David Clopés.
Doncs finalment no puja el marcador. El gol que havia fet l'Alavés, fora de joc, eh?
Sí, no valia el gol de Lucas Boye perquè tenia el peu dret més avançat que l'últim defensa del Sevilla,
mira,
per tant...
Mira, ara ens han passat el semiautomàtic. És... No un dit del peu, és que és un mil·límetre de peu.
Vaja, han trigat 3 o 4 minuts ben bons, eh? Decidir-ho, a resoldre-ho, no val el gol de l'Alavés, per tant es manté el resultat. Aquest empat, 71 de partit, Sevilla 1, Alavés 1.
Però et dic una cosa, si és semiautomàtic,
sí.
No hauria de ser més ràpid?
Hauria de ser més automàtic.
No, esclar, si precisament la virtut que té aquesta màquina és que, vaja, que la màquina et diu clarament si hi ha alguna part del cos més avançada, no? Bé, en fi, doncs segueix l'empat al Pizjuán, Sevilla 1, Alavés 1. Marcador al Johan, Lliga F, a uns 18 minuts perquè s'acabi el partit.
Continua guanyant el Barça per 4 gols a 0 en el moment en què Pere Romeu fa 3 canvis. Marxen Paredes, Patri i Pina, entren Ona Valla, Serra Jordi i Vicky.
A la primera federació també ha força avançat al partit, ja a la segona part. Començat una mica més tard, la segona meitat, que no pas el Johan. Per tant, li queden uns 20 minuts. Sergi, continua l'empat a 0, oi?
Sí, Equador de la segona meitat a Can Dragón. Ha tingut un bon cop de cap a Maicas des de gairebé el punt de penal, però la rematada ha estat fluixa. Compte que el porter del Tarazona es fa una bolica amb la pilota, però salva la situació. Europa i Tarazona empaten a 0 a l'Equador de la segona part aquí a Can Dragón.
I Oriol, estem pendents de l'hoquei.
Aquí tenim un munt de partits ja. La Champions femenina, el Vilassana està guanyant 2-1 al Telecable Gijón. Havia empatat el conjunt de fora, però acaba de marcar Vilassana el segon. També comença el partit clau entre el Palau i el Manlleu. 5 de la primera part, de moment ja empat a 0. Això a la Champions femenina d'hoquei sobre patins. I a la Lliga masculina d'hoquei sobre patins continua perdent el Calafell contra el Liceo a 6 minuts per arribar al descans, 0-1. I aquests dos partits n'hi afegeix jugar un parell més, que acaben de començar. El Xum 0, Xum Bassanet 0, Caldes 0. Ja hi ha moviment també el partit que juga el Voltregà a la pista del Cerdanyola, al minut 3 de la primera part, 0-1.
Els àrbitres protagonistes, recordeu, avui hem obert aquesta enquesta a xarxes. El Barça ha emès una carta, un comunicat, una carta que han fet arribar a la Federació Espanyola de Futbol, on es queixen dels arbitratges rebut no només al Metropolitano, al partit de Copa, sinó també a les últimes jornades, una carta molt extensa. Hem fet repiulada al nostre compte dixdix.com/totgira perquè pugueu veure aquesta carta, i us demanem això, si el Barça fa bé o no de queixar-se d'arbitratge a través d'aquesta carta enviada avui a la Federació.
I cada cop hi ha més gent que pensa que sí. Un 89,5% diu que sí, només un 10,5% creu que el Barça no fa bé d'enviar aquesta carta.
Parlant de queixes, avui en un partit de primera que s'ha jugat al Coliseum, recordeu, ha perdut el Villarreal 2-1 al camp del Getafe. Hi ha hagut estripada i forta des del vestidor de la Plana.
Sí, plou sobre mullat, més crítiques sobre la filosofia i el joc del Getafe. L'estripada és de Pau Navarro, el lateral dret del Villarreal. Ha dit a Dazón que tothom sap a què juga aquest equip, que els premien llançar-se, cridar, fer faltes i després ho xiulen tot a favor seu, diu.
A veure si podem recuperar, abans no acabi el programa, a veure si podem recuperar aquesta declaració de Pau Navarro, del jugador del Villarreal, criticant la manera de jugar de l'equip de Bordalàs. Vinga, me'n vaig al Johan. Recordeu, 4-0 marcador, quart d'hora pel final. Ripo.
Últim quart d'hora, com dius, de partit, i el Barça dominant a plaer el partit. Un gol a la segona meitat, el de Paredes. L'Eibar ha fet canvis i ara ha entrat Clement, que és una davantera molt ràpida. No ha generat ocasions, però segurament, Susi, en tot el partit és la jugadora de l'Eibar que més perill o més sensació de perill genera.
Sí, perquè justament per aquesta velocitat el que busca és la diagonal des de arrencant des de la banda i intentant trencar pel mig. Li ha sortit bé un parell de vegades, és cert que una estava fora de joc, però sí, és la que porta més perill. I ara el Barça, amb els canvis que ha fet, està jugant amb Brooks a l'esquerra, Ona Vall a la dreta, Marta i Aixa de centrals, al mig Serra Jordi, Alexia i Vicky, i davant Kika, Graham i Peyor.
I ara ha tingut Sidney el cinquè amb una rematada des del punt de penal que ha marxat desviat, i el Barça, que tot i està golejant, tot i està guanyant per 4-0, pressió altíssima, vol encara més gols. De fet, ara mirava la xifra de gols que ha fet el Barça a la Lliga aquesta temporada, en porta 92 en 20 partits. És una barbaritat.
És una barbaritat.
De fet, sí. El segon equip que en porta més és el Real Madrid amb 44. Per tant, més del doble de gols ha fet el Barça que el Madrid. I encara portem 20 jornades. No sé on està el rècord, potser també queda lluny, però les xifres del Barça són escandaloses.
Sí, i avui ara tornarà a apretar perquè han fet aquests canvis i les jugadores que surten de refresc al final també volen reivindicar-se, tenen molt més fons físic que les jugadores de l'Eibar, que estan molt cansades d'anar al darrere la pilota, i és evident que si tornen a apretar és possible que marquin algun gol. Avui sí que li ha permès la comoditat del partit a Pere Romeu fer rotacions i donar minuts a totes les jugadores, i minuts, diguéssim, de qualitat, sense haver d'exposar-se màxim.
Sí. I també hi ha jugadores del filial a la banqueta, hi ha Adriana, hi ha Fenger, hi ha Carla Julià, també la portera Txell Font. De moment són les úniques que no han sortit i que en principi no sortiran, però de fet el mateix Pere Romeu ho deia a la prèvia del partit, que la base del Barça el que té és que són jugadores que poden sortir al camp i poden ser decisives, com per exemple Carla Julià, que l'últim partit que va jugar aquí contra el Llevant, si no recordo, el de la victòria 12-1, ella mateix va ser l'MVP, tot i ser jugadora del B.
Sí, sí. I si no recordo malament, va marcar gol també, crec, sí, aquest sí, partit. Sí, són jugadores que, el que us deia abans, que per les circumstàncies els ha tocat possiblement gaudir de més minuts dels que a priori podien aspirar a principis de temporada, i la veritat és que la majoria d'elles ho estan aprofitant, i de quina manera.
I tot això, el Barça B, que va líder a la, ara sí, no sé quan juga aquest cap de setmana, però va líder a,
és que té un equipàs, el Barça
federació.
És el que us deia abans, veurem també com ho gestiona això el Barça, perquè la majoria de jugadores estan preparades ja per fer el salt a primera divisió. És evident que no totes podran pujar al primer equip, i a veure com ho gestiona això el Barça i quantes d'elles es queden o se'n van a un altre
potser
equip.
Potser una mica com la Martina, no? Allò que potser les traspasses les cedeixes i amb opció de que tornin. Si
sí, és una fórmula, sí, sí.
Ha jugat avui, ha empatat 1-1 contra el Betis, el Barça B líder, 41 punts, segon l'Alavés amb 39.
Compte Can Dragó, que s'avança al Tarazona, minut 73 de partit, jugada per a banda esquerra de l'equip aragonès, és Bussi, entra a l'interior de l'àrea, fa la passada de l'amor al segon pal, diria que és Armero qui posa la cama i fa el primer pel Tarazona, se li compliquen les coses a Unai Benítez, que farà un triple canvi, Europa 0, Tarazona 1, entrem a la recta final del partit.
El mereixia aquest gol, el Tarazona?
Sincerament no, sincerament David, és un partit d'empat claríssim, però vaja, l'Europa ha fet canvis ofensius en aquesta segona part, ha deixat més metres a la seva esquena i aquesta jugada de contracop doncs ha suposat el primer gol de l'equip aragonès, que vaja, de moment s'estan duent massa premi pel meu gust de Can Dragó.
Perquè ara mateix Arbo encara guanya l'Al Jazeera.
Sí, guanya 1-0, això vol dir que es posa a un punt de l'Europa, que encara és quart, però l'Al Jazeera cinquè, es posa a un punt, 37 punts d'Europa, 36 a l'Algeciras.
L'Algeciras que, si no estic errat, té un partit pendent que ha de recuperar encara, sí. Perquè no ha jugat 23 d'Europa 24.
S'han suspès partits.
Sí, oi?
Sí. Es va suspendre la setmana passada i avui, per exemple, també s'havia de jugar un Villarreal B al Denk i també ha estat suspès.
El Real B, que és, de fet, el primer equip fora de play-off.
Per això.
Que és 6 amb 33 punts, però en partit pendent, també, el que dius. Molt bé, doncs esperem la reacció de l'Europa. De temps en queda, sí. Sergi?
Sí, queden 15 minuts més l'afegit, ara mou la banqueta a Dai Benítez, entra en Jai, entra també Khalid, per tant Dai Benítez intentant doncs posar més efectius ofensius a sobre de la gespa, quedaran 15 minuts més afegit pel final d'aquest partit.
Bé, doncs 0-1 guanya el Tarazona per l'Europa a Can Dragó, 4-0 guanya el Barça, Lliga F a 10 minuts pel final.
Ara joc aturat perquè una jugadora de l'Eibar s'ha fet mal, falten 9 més l'afegit, ja sé que la jugadora és Garazi, la lateral esquerra de l'equip basc, mentre l'Eibar que prepara un altre canvi, l'últim ja d'aquest partit, suposo ja per donar descans, perquè és irremuntable aquest partit, la superioritat del Barça és total durant tots els 81 minuts que portem. De fet, Vicky ara ha buscat el cinquè amb un xut des de la frontal de l'àrea que ha marxat desviat perquè l'ha tocat una defensa del Eibar i també un cop de cap de Marta Torrejón que ha tret la defensa de l'Eibar sota la línia de gol.
Abans parlàvem de la renovació, no? de Mapi León, que semblava que no estava del tot clara. Una altra jugadora que acaba contracte és Ona Batlle.
El Can Dragó alerta que marca l'Europa. Acaba de marcar un golaç des de la frontal. L'equip del barri de Gràcia diria que ha estat Josu. Pilota a la corona de l'àrea. El xut amb la cama esquerra ajustat a la porteria d'Amigo. Reacciona l'Europa. No havien passat ni 2 minuts des que el Tarazona havia marcat el primer gol. Adai Benítez s'ha emprenyat. Adai Benítez li ha fumut una puntada de peu a la navareta on porten les aigües. Però ara està més content que abans perquè ha empatat l'Europa. En queden 14 pel final a Can Dragó. Europa 1, Tarazona 1.
Dorsal 11.
Josu.
Doncs Josu, tot un molt bon gol, xut des de la frontal, llunyà, s'estira el porter, però no hi pot fer res perquè va molt enganxada al pal. Bon gol de l'Europa, déu-n'hi-do com han cridat aquí a Can Dragó.
Sí, sí, és que jo no sabia quin petit era això.
Que tinc aquí l'afició a 10 centímetres de mi.
Se t'han menjat, Sergi.
Sí, jo crec que he trigat una mica a entrar, ho haureu notat, perquè m'han tapat el retorn, no ho sentia, i no sabia si havíeu callat, perquè jo entrés o havia d'entrar jo.
El gol l'han anunciat els aficionats de l'Europa.
Els tinc aquí a tocar.
I així de fora, Sergi.
A fora, què vols dir?
Darrere de la reixa que delimita l'entrada a Can Dragó.
Vaja, no t'ho sé dir perquè no m'arriba la visió, però vaja, jo estic aquí a tribuna i està, o sigui, el camp està ple, això t'ho he de dir, està ple vessar. Clar, evidentment, la capacitat ara mateix no te la sé dir, però és el que deia abans, amb la pista d'atletisme hi ha menys caliu amb els jugadors, però amb la premsa estem aquí a 20 centímetres de l'afició.
Bé, doncs...
Hi ha l'alerta, però que l'àrbitre està revisant el gol, No sé ben bé què hi pot haver, perquè la jugada m'ha semblat força neta, però no sé què hi pot haver, l'àrbitre ha anat a revisar l'acció. No sé ben bé.
De moment no tenim repetició, però jo m'ha semblat un xut net des de la frontal de Josu i no veig que passi absolutament res.
A l'inici de la jugada, que no sigui fora de joc.
Alguna cosa? Ah, que no hi hagi fora de joc.
Mans,
de la jugada.
Mans en el control.
Però a l'inici de la jugada, quan la pilota cau a la punta dreta, extrem dret de l'Europa, el que estan mirant és si controla o no la pilota amb el braç
dret.
Dret.
És que regira i que potser la pilota sí que toca una mica el braç.
Estem veient, ara et dic una cosa, per veure aquesta imatge...
És que amb aquestes imatges, si ho has de jutjar, és complicat.
A veure si ens escolta l'Oriol Rodríguez, si pot venir a l'estudi i posar-nos el partit de l'Europa a la Telegram, perquè si no així és molt complicat. Si ens escolta, no ho sé, si és. Però bé, el que miren és això, unes possibles mans. A la punta dreta de l'atac de l'Europa, veurem si ho acaba o no assenyalant l'àrbitre, que s'ho està mirant a... amb el bar.
Doncs mira, tinc l'àrbitre aquí davant, de moment no fa gestos d'haver pres una decisió, i el que us explicava abans, amb el gol del Tarazona, David Benítez li ha fugut una puntada de peu a la navareta de les aigües, ha marxat al vestidor, ha tornat a sortir 30 segons més tard, i justament ha estat quan ha marcat a l'Europa, quan ara el públic també intenta apretar una mica, xiula el públic aquí al meu darrere, l'àrbitre sembla que està a punt de decidir alguna cosa, perquè té les mans, els auriculars, com si se'ls hagués de treure, se'ls treu l'àrbitre, es posa la mà a l'orella, fa el signe del VAR i diu que hi ha gol de l'Europa, per tant val el gol, empat a 1, Europa 1, Tarazona 1, en queden 11 més l'afegit, l'Europa que té 11 minuts més afegit per intentar doncs remuntar aquest partit.
Bé, doncs bones notícies a Can Dragó, perquè queda temps i l'Europa que va ràfegues en el partit d'avui, de moment empat, Europa 1, Tarazona 1, les coses pinten una mica millor per l'equip de Gràcia, i mentrestant el Johan. Instants finals, últims 5 minuts, oi, Ripon, aquest 4-0 davant l'Eibar?
5 més l'afegit, que no hauria de ser gaire, només pels canvis i per algun gol. El Barça que busca arrodonir la golejada. Busquem també el gol d'Alexia, que seria el cinquè amb la P de la tarda d'avui. El Johan Cruyff, el Barça té el partit totalment controlat. Sí que és cert que a nivell d'ocasions no n'hem vist gaire. O sigui, recordo més
partits... Compte, David, compte que Candragó torna a revisar la jugada de l'àrbitre. Això no ho havíem vist mai, eh? El senyor Alexander Ivailov Angelov està tornant a revisar l'acció, o una altra acció, però vaja, està tornant a anar al monitor.
Deu ser una altra, perquè ha donat el gol. Han servit de centre o no?
No.
Ha tornat
no
han arribat a servir de centre?
No.
Ha fet un gest volent dir, no sé què m'estan dient, però he de venir a veure-ho.
Els jugadors, de fet, estan com escalfant-se, per no agafar fred, els jugadors escalfant-se. L'àrbitre torna a donar el gol, torna a ratificar-lo, mare meva, això... Mira, dues revisions de VAR de la mateixa jugada, encara no l'havien vist,
Sergi,
torna a ratificar el gol.
Li han tornat a ensenyar la mateixa imatge d'abans, això sí, una mica més a prop. No sé si és que l'han avisat per dir-li, escolta, tenim una presa una mica millor, però ell ja havia pres una decisió, ja havia indicat que el gol és vàlid. Jo no sé si això formalment ho pot fer un àrbitre, de revisar dues vegades quan ja ha pres una decisió i ha indicat que és gol.
Això és terrible, eh?
Jo diria que no pots jutjar dues vegades la mateixa acció. Un cop has pres la decisió i has anat a revisar i et refermes, no pots tornar a revisar.
Bàsicament és això, que li han donat una imatge una mica més nítida i més propera, però vaja, si la decisió se l'havia pres, no entenc a què treu cap que torni a anar a veure el monitor. Bé, ara sí, el gol puja al marcador. Quan quedarà pel final? Perquè s'haurà d'afegir uns quants minuts.
Doncs mira, 9 minuts més afegit. Veurem a veure quan afegeix l'àrbitre.
Bé, de seguida vinc a Can Dragó i vivim els instants finals d'aquest Europa 1, Tarazona 1. Mentrestant, podríem dir que minuts de les escombraria el Johan.
Sí, perquè el Barça té i remena la pilota, la domina per complet. L'Eibar ja crec que ha baixat els braços, ni tan sols intenta alguna acció al contraatac i acabarà guanyant aquest partit. Falten 3 més l'afegit al Johan. Recordem, el proper partit del Barça serà dissabte que ve a un quart de 7 de la tarda al camp del Granada. El Barça que vol continuar sent líder i amb aquest avantatge de moment 10 punts per sobre, ara 13, per sobre el Real Madrid, que com dèiem juga demà al camp de la Lana.
I que aquesta setmana que ve té el partit de tornada al play-off de la Champions contra el París amb un 2-3 de l'anada. Qui guanyi aquesta eliminatòria, ja ho sabeu, jugarà contra el Barça als quarts de la Champions. Va, ens quedem a Can Dragó en aquest partit que ha tingut de tot, de moment empat a 1, quan queden 8 pel final, més l'afegit.
Doncs vinga, va, la puja ja i pel carril dret de l'atac de l'Europa és Jordi Cano, prolonga la pilota cap a Andane a la frontal de l'àrea, ja hi li dona a Josu, Josu a la frontal, compte que pot ser bona, s'ofereix Maíques, la té Maíques a l'interior de l'àrea, Maíques fa la vaselina, Maíques, fora! la vaselina de Maíques des de l'esquerra de l'àrea, buscava l'escaire esquerra de la porteria d'Amigo i la pilota ha marxat llepant al travesser de la porteria del Tarazona.
Està jugant bé l'Europa ara, eh? El xut de Maíques era molt bo perquè amb tota la intenció del món veu lleugerament avançat el porter i l'intenta col·locar per damunt, fa vista al porter, li surt però desviat a l'esquerra de la porteria del Tarazona.
Doncs vinga, va, l'ocasió més clara d'aquesta segona part més enllà del gol de l'Europa. Sembla que s'anima l'equip de Dani Benítez en aquests últims minuts de joc. Ha mogut la banqueta de Benítez, sembla que els canvis han sorgit a efecte. Ara també mourà la banqueta el senyor Juan Barrero, l'entrenador del Tarazona. La pilota la té el Tarazona, precisament servei de banda a la sala de banquetes. A la banda esquerra del seu atac, línia de mitjos. La posarà en joc el Tarazona. A l'Europa que es defensa és Meixac, intenta guanyar-li la partida a Aguero, li guanya la partida al davanter, la pilota compta que pot ser interessant pel Tarazona, jugada per la banda esquerra, podrà haver-hi la centrada, la pilota se li escapa, servei de porteria favorable a l'Europa, servirà des de la línia de fons, Flede. Ens aproximem a la recta final del partit, 5 minuts, més l'afegit, el Can Dragó, a veure si l'Europa pot marcar el segon gol, quan farà un triple canvi al Tarazona, defensant també aquest punt, un Tarazona que és de la zona mitjana-baixa de classificació. Faria bé el conjunt aragonès de no perdre aquest punt, però vaja, des d'òptica catalana lògicament ens interessa que l'Europa marqui el segon.
Mentrestant, no... arribem, perdona, Sergi, al 90 el Johan, per tant, pendents del temps afegit, sabem ja
4 quan... d'afegit fins al 94, per tant li queden 4 minuts a aquest partit per arribar al final. El xut de Vicky, la refusa, la defensa, atura el joc l'àrbitre perquè una jugadora de l'equip basc que té les mans al cap, em sembla que s'ha donat una bona pilotada, joc aturat al Johan.
Aquest... A Can Dragó.
Digues, digues, Sergi.
No, anava a dir a Can Dragó, el servei de porteria que encara no s'ha fet perquè estem pendents que es facin els canvis i em sembla que s'ha espatllat el marcador electrònic i no es poden marcar els dorsals dels jugadors. Déu-n'hi-do avui tot el que té a veure amb l'arbitratge.
Avui em sembla que s'afegiran uns quants minuts, ves que no en siguin 10. Perquè amb aquesta doble revisió en fals del gol de l'Europa hi ha hagut una altra revisió, no?, en aquesta segona part?
A la segona part...
O la segona part només aquesta
no,
de l'Europa.
Diria que ha estat la del penal de la primera.
D'acord, o sigui, revisió en aquesta segona part només aquesta del gol de l'Europa, que ha estat llarguíssima, els canvis... Bé, potser sí que anem cap als 7, 8, 9 minuts, eh? Veurem.
4 minuts mal comptats i això s'haurà acabat. La té l'Europa a la línia defensiva. Escano li passa... En aquest cas, a Frangil, la puja a l'Europa. Andant i s'ofereix, baixa a rebre el jugador més talentós de l'equip de Barri de Gràcia. La pilota penjada cap a Maíques, lluita amb els centrals. La pilota refusada cap a Josu. Torna a tallar la defensa del Tarazona. La lluitava Jordi Cànora fent més de mitja punta cada extrem. La refusa la defensa de l'equip aragonès, però la torna a tenir l'Europa. És Andane, que es multiplica. Puja pel carrer a l'esquerra de l'atac de l'equip del Barri de Gràcia. Atenció, que pot ser bona la centrada cap al punt de penal. Amigo bloca... Ben defensada aquesta jugada des de l'esquerra pel porter del Tarazona, la bloca el porter de l'equip visitant. Aquí es garraparà uns segons. Amigo li reclama a Maíques que serveixi. Ara ho fa el porter del Tarazona, busca la posició del davanter, li guanya la partida, però Gil, i la torna a tenir l'Europa. És Meixac a la zona ampla.
Cert que mentrestant a la primera divisió veig que els ànims estan molt, molt calents al Sánchez Pizjuán. Recordem que el Sevilla, jugant amb 10, està empatant a 1 davant l'Alavés i encara sort per ells perquè, recordem, li han anul·lat un gol per fora de joc mil·limètric a l'Alavés, que era l'1-2.
Mira, hi ha molts nervis al Pizjuán. Ara mateix expulsat Joan Jordán, que estava a la banqueta, expulsat per protestar. Abans havia estat expulsat també l'entrenador del Sevilla, Matías Almeida, que s'ha acabat encarant davant d'un pam a l'àrbitre i també al quart àrbitre, molt enfadat l'entrenador argentí del Sevilla, i ara, com dèiem, expulsat Jordán. També hi ha hagut una altra targeta groga, no sé per qui. 11 minuts d'afegit al Pizjuán. Sevilla 1 a la vez 1.
I entrem a l'últim minut, el Johan, en aquest partit decidit Lliga F entre Barça i Eibar.
I decidit des de fa molta estona, perquè el ritme hi ha baixat moltíssim. De fet, tenia aquí al davant Catacoll, Aitana i Mapa León, i ja han anat desfilant perquè el Barça guanyarà aquest partit. Falta mig minut per arribar al final. Recordem, gols de Peyor, Pina, Patri i Paredes. 3 a la primera part i la Paredes a la represa. Un Barça molt superior i que fa la sensació que anant a mig gas és molt superior a la resta d'equips de la Lliga.
Sí, per anar recapitulant, perquè el partit és a punt d'acabar. Partit plàcid pel Barça i, sobretot, jo crec que aquestes alçades, quan els partits són tan, diguem-ne, de cara pel Barça, el més important és, tal com està la infermeria, que ningú prengui mal.
Sí, un partit a tràmit que li ha permès a Pere Romeu rotar totes les jugadores del primer equip, pràcticament, i no haver de tirar de jugadors del filial, i que li ha sortit bé, perquè de seguida s'ha posat de cares, no ha patit gens, no ha tingut cap possibilitat de marcar l'Eibar, i més enllà d'això, les lesions l'han respectat, que és el que suposo que buscaven.
Molt bé, ara sí, xiulet final.
Acaba tot just ara el partit del Johan Cruyff, victòria del Barça, Barça 4, Eibar 0, el Barça lidera amb 57 punts, 13 més que el Madrid, que juga demà, proper partit del Barça, dissabte que ve a un quart de set al camp del Granada.
Demà a les 12, a l'AMA, Real Madrid. Gràcies, Ripo, et deixem anar a vestidors, quan tinguis protagonista ens avises, d'acord?
Adeu.
Fins ara. I gràcies a la Susi Sala, que avui ha fet doble jornada, eh? Ha començat amb l'Espanyol, ha seguit amb el Barça. Demà tens festa, Susi, tranquil·la. Que vagi molt bé.
Se'n va ràpid, eh?
Sí, home, sí, clar, és que s'ha parat el dia aquí a Catalunya Ràdio amb nosaltres. Molt bé, doncs ara mateix ja pendents del partit de l'Europa, que és el que ens queda per acabar, a banda del de primera, que m'has dit, Arbusà, que té 11 minuts d'afegit.
11 d'afegit entre la revisió del VAR i les expulsions de Jordán i Matías Almeida. Déu-n'hi-do, 93 ara mateix, hem d'arribar al 101. Per tant, ara mateix es manté aquest empat, Sevilla 1 a la Besos.
Recordeu que a les 9 comença el partit del Madrid al Santiago Bernabéu, Madrid-Real Societat. Us hem explicat l'11 del Madrid. El més destacat és que no juga Mbappé.
No juga Mbappé. Recordem que dimarts el Madrid ha de jugar la repesca de la Champions per entrar als vuitens al camp del Benfica. Dimarts Benfica-Madrid. Mbappé no juga perquè arrossega molèsties al genoll. Courtois a la porteria. Trent, Rüdiger, Hausen, Carreras en defensa. Mig al camp Valverde, Camavinga i Suameni. Al davant, Arda Güler, Gonzalo i Vinícius.
I en el cas de la Reial, veig que no juga Guedes. Matarazzo surt al Bernabéu. Tenim 11 ja confirmat. Veig amb Remiro, Aramburo, Subeldia, John Martín i Aigen en defensa. Gorrocha i Ángel Herrera a mig del camp. Marín, Carlos Soler, Wesley i Oyarzabal en punta. Avui la Reial posa a prova aquest Madrid. Recordem que Matarazzo no ha perdut encara la Reial Societat. Una altra revisió?
Sí, hi ha hagut un gol del Tarazona. L'àrbitre ha designat o ha determinat que era fora de joc, però em sembla que l'està revisant. Per tant, compte que podria haver-hi males notícies per l'Europa quan arribem... És fora de joc, doncs sí, llavors sí. No sé què està revisant. Quan arribem al minut 90, pendents del temps afegit, l'àrbitre torna a fer el senyal del monitor, diu que res, diu que la cosa tal com estava, per tant, fora de joc. Uns minutets més que s'han perdut, per tant, l'afegit d'avui que pot ser d'època.
Que 20 minuts potser d'afegit, o què?
25 o 30, sí. Jo ja sóc aquí.
Creus que entrarà dins del programa o no?
Sí, home, sí, jo crec que sí, però vaja, déu-n'hi-do. Ara Flere, que servirà al fora de joc, precisament, de la jugada, quan ara fa un canvi al Tarazona, i la pilota se servirà quan es faci efectiu aquest canvi de l'equip de l'Aragó.
En hoquei patins s'ha acabat el partit del Vilassana contra el Telecable a la Champions femenina, amb gran victòria, perquè finalment el Vilassana s'ha imposat per 4-2. Això vol dir que acabarà la primera posició si és capaç de guanyar la setmana que ve a la pista del Tricino, la propera jornada, aquí 15 dies, a la pista del Tricino, un equip que no ha sumat cap punt en aquesta Champions. Per tant, a Vilassana, gran victòria aquest vespre. També tenim en joc al Palau 1, Manlleu 0. I és un marcador que, evidentment, li va bé al Palau, però li va molt malament al Manlleu en les seves opcions de classificar-se.
Clar, el Manlleu té una mica més d'opcions que no pas al Palau, que són remotes, però, clar, el Palau, que és encara més remota les opcions de passar la final a la 4, ha de guanyar i esperar, crec que en aquest cas, la doble ensopegada en les dues últimes jornades, avui i en l'última jornada del Frag.
Ha d'esperar que el Frag avui perdi contra el Benfica, això és bastant possible, probable. Però que després que el Palau faci aquesta victòria, guanyi el camp del Fraga.
L'última jornada juguen contra el Fraga.
S'ho jugarien
seria
tot, evidentment,
final, doncs.
A cara o creu, Fraga-Palau a la darrera jornada. I bones notícies pel Calafell, perquè ha empatat el seu partit poc abans d'arribar al descans. Ara som a la segona part del Calafell 1, Liceu 1. També tenim en joc el Xum 0, Calde 0, aquest partit a 5 minuts per arribar al descans. El Cerdanyola 1, Voltregà 3, també li queden 7. I també començarà d'aquí uns instants, també un partit a Palau Blaugrana entre el Barça i el Reus.
Tots aquests partits de l'hoquei lliga masculina. Va, ens quedem a Can Dragó, ja en temps afegit, quan s'afegeix?
13 minuts.
13?
Oh, sí. Meva, tu. Per tant, arribem a final de programa, però no ens encantem. Ara tindrà un córrer a Europa i fa un canvi d'Ibenítez, un canvi intel·ligent. Entrarà Esgró, dorsal 6, alçada, també per rematar algun córner. És l'últim canvi de l'equip del barri de Gràcia. Tindrà aquest córner des del perfil
Són
esquerre.
Són 13, segons el que has vist tu.
Sí, tu què has vist?
A la tele posen 8, però vull dir que no fos que fos un 1 i un... No sé, un cartell de 7 anys.
13 em semblaria excessiu, no?
Doncs no sé què he vist.
A la realització de televisió ens diuen 8.
A la realització posen 8.
Doncs sí, confiem sí. en la realització que tindran millor vista, millor vista que jo.
Jo crec que té més sentit 8 que no pas 13,
Doncs mira, que Santa Llúcia em conservi la vista o me la repari, noi, perquè... He vist un 13 com una casa de pagès. Seran 8. Doncs mira, seran complets...
Que deu ser un 8 quadrat i aleshores tu deus haver vist un 1 i un 3.
Jo crec que sí.
Ah, pot ser,
són 8. A mi m'ha estranyat molt quan has dit 13. Dic, home, això és gairebé rècord.
Doncs segons el meu cronòmetre ja n'han passat 3. Per tant, en queden 5. 5, i ara hi ha un jugador del Tarazona estès a terra, a la zona del seu porter gairebé. Per tant, aquí el Tarazona es garraparà uns segons... I l'Europa, doncs, tindrà 5 minutets per intentar, doncs, marcar aquest de segon golet que serveixi per remuntar el partit i per sumar 3 punts. Servirà gairebé de porteria Amigo, el porter del Tarazona, llançament llarg, s'imposa a parar l'Àlex Cano, la pilota la lluita el seu germà Jordi al mig del camp, la pilota acaba a peus de Maíques a la zona de la mitja punta, intenta marxar el seu marcador Maíques, però li prenen la pilota, la torna a tenir l'Europa, Nane, però era falta, falta favorable al Tarazona, no, falta favorable a l'Europa, i targeta groga per un jugador del Tarazona, havia hagut una trompada entre un jugador de cada equip, serà una falta favorable a l'equip del barri de Gràcia, una falta interessant per penjar-la des de la zona de mitjos, una mica avançada, gairebé 3/4, força centrada, una d'aquelles faltes que no es pot picar de manera directa perquè és molt lluny, però es pot penjar a l'interior de l'àrea buscant la rematada. Però aquesta falta trigarà a penjar-se perquè hi ha un jugador de l'Europa el que ha rebut la falta estès a terra.
L'Algeciras ha guanyat 1-0 final contra el Torremolinos, per tant això vol dir que ara amb aquest empat de l'Europa doncs es posa a 2 punts de l'equip de Gràcia. Per cert, notícia, l'altre grup, el grup primer, on hi ha un equip que va amb la 6a marxa des de la primera jornada del Tenerife, tot un històric que ha jugat a primera divisió molts anys, doncs bé, avui ha perdut, i això és notícia perquè és tot just la quarta derrota de la temporada, avui han perdut 0-1 a casa amb el Racing de Ferrol, però tot i així són líders amb 54 punts, en tenen 12 més que el segon, el Cel també, i ja més allunyats a la resta de rivals, Pontevedra, Racing de Ferrol i Castilla, el filial del Real Madrid, que és qui tanca les posicions de play-off. Això, el grup 1, recordem que els equips de play-off segon, tercer, quart i cinquè del grup 1 són els que es creuaran amb els del grup 2, on són els catalans, i on ara mateix tindríem un català jugant play-off, que seria l'Europa, que ara mateix seria quart, a no ser que sigui capaç de fer un gol, sí, que s'endugui la victòria, bé, seguiria sent quart, però sí que s'acostaria... No, si guanyés el partit, en sumaria 40 i, per tant, superaria l'Aldenc, provisionalment.
Aquesta pilota, des de la zona de 3/4, s'haurà de penjar, però Maíques prova directe el xut. La pilota era des de molt lluny. Jo crec que aquesta pilota s'hauria d'haver penjat, però l'ha xutat directe Maíques. La pilota té una segona vida. Pilota refusada a l'interior de l'àrea. La torna a tenir Maíques, ara fent jugada d'extrem dret. El jugador atacant de l'Europa ara la deixa Jai des de la banda dreta, podria centrar al lateral de l'Europa, li fan un 2-1 i estan a punt de prendre la pilota, però la conserva el jugador de l'Europa des d'aquesta zona de l'extrem dret, ara sí que la perd, la recupera el Tarazona i segons el meu cronòmetre queden a poc més d'un minut i mig, ja era B2 per acabar aquest partit. Ara l'Europa tindrà un servei de banda, el podria servir a la islandesa Meshak, no, finalment ho fan curt, la pilota ara sí ha d'estar... Ha de quedar penjada cap a l'interior de l'àrea, la pilota la refusa a la defensa del Tarazona, l'Europa, que no se n'en surt, no troba aquesta opció de marcar el gol ni de tenir una rematada franca. Ara la pilota surt de banda a la zona de mitjos, serà pilota pel Tarazona, a la zona del seu carril dret, gairebé en zona defensiva. Aquí també es reparà uns segons l'equip aragonès. Tota la banqueta de l'Europa nerviosa, el temps s'acaba, segons el meu cronòmetre, mig minut i això s'haurà acabat. La pilota buscant els davanters del Tarazona, la lluita en aquest cas és Gil, la recupera l'Europa, podria tenir una última jugada a l'equip de Gràcia, la pilota intercanvi de refusos al cercle central, la té Àlex Cano a la defensa, li deixa Jai, que rep una trompada molt forta, dos jugadors doblant per terra, un jugador del Tarazona i un jugador de l'Europa, i Jai, que rep la targeta groga, serà falta a favor del Tarazona, i aquí jo crec que podria morir el partit, perquè trigaran servir-se aquesta falta, i el partit jo crec que morirà en aquesta acció.
Déu-n'hi-do els empats de l'Europa, perquè si confirmem el d'avui,
en seran 1, 2, 3, 4, 5, 6 a les últimes 7 jornades. 6 empats. Déu-n'hi-do, només aquella victòria el 31 de gener, l'última, a Sevilla Atlètic 0, Europa 1, la resta tot empats, i per tant, doncs, bé, és veritat, va sumant l'Europa, però això fa doncs, que sumant d'un en un doncs, se li escapin els equips que van per davant la classificació. Això sí, sempre en posició de play-off l'equip d'Ai Benítez.
Doncs penjarà aquesta pilota Aguero, el jugador de...
Serà l'última, eh?
Sí, el jugador del Tarazona, aquesta pilota des de la zona de mitjos, en camp ja de l'Europa, en camp de l'equip del barri de Gràcia, des de la zona de banquetes la penjarà el jugador del Tarazona, o potser la juga en curt, intenta mantenir aquesta possessió. La penja cap a l'interior de l'àrea, una mica passada al segon pal, i cau un jugador del Tarazona dins de l'àrea, l'àrbitre diu que no hi ha res, i l'àrbitre diu que aquí s'acaba el partit, o que assenyala alguna cosa, no sé si s'ha acabat el partit o encara no, perquè els jugadors protesten. Va veure la jugada al VAR, crec
sí,
que va veure aquesta revisió de penal.
Hi ha una caiguda dins l'àrea d'un jugador del Tarazona dins l'àrea i la revisarà.
Se'n va al VAR, se'n va al VAR.
Sí, ell, sí. Ell havia xiulat al final del partit, però li han indicat que revisi aquesta caiguda dins l'àrea. Per tant, la revisarà i amb el temps esgotat. Si és penal, es xutarà. Si no és penal, doncs s'acabarà el partit amb aquest empat a un al marcador. Ara de seguida ho expliquem, però abans tenim final a la primera divisió. Confirmem la nova relliscada del Sevilla a casa davant l'Alavés.
Aquest empat 1-1, Sevilla 1-Alavés 1. Bon resultat pel Girona, perquè això vol dir que ara mateix empatats a punts, empatats a 26 punts, Sevilla, Alavés i Girona.
Molt bé, doncs va, el desenllaç d'aquest partit tan i tan llarg de l'Europa, avui a casa, el Can Dragó davant del Tarazona, amb suspens perquè tenim el partit acabat, però revisant un possible penal en contra.
Fora de temps totalment, ja s'han complert els 8 minuts d'afegit. L'àrbitre, doncs, mirant aquesta acció, si hi ha penal, doncs, ens encomanem a Sant Flere, i si no hi ha penal, doncs mira, aquí s'acaba el partit i l'Europa...
Reclamen els jugadors del Tarazona que diria que és el lateral esquerre de l'Europa, agafa de la samarreta el jugador del Tarazona i el fa caure. Però vaja, jo no...
Mira,
si no hagués de mullar, no diria que és penal, eh?
Fa el senyal del VAR i diu que no hi ha res. Per tant, mira, ara si diu que s'acaba el partit, doncs mira, tu, l'Europa almenys en l'últim instant ha salvat un puntet, perquè si això arriba a ser penal, doncs podia haver perdut aquest puntet que ha replegat l'equip de Dai Benítez. S'acaba el partit a Can Dragó, Europa 1, Tarazona 1. L'Europa potser millor la primera part que la segona ha costat una miqueta més. Intercanvi de gols en aquesta segona meitat i sort per l'Europa, aquesta última jugada no ha acabat sent un penal i pot rascar aquest puntet que suma l'equip de Dai Benítez en aquesta lluita per mantenir-se en llocs de play-off.
En pròxim partit, diumenge que ve, un quart de vuit al camp de l'Antequera, Antequera Europa. Gràcies, Sergi, et deixem anar a vestidors. Fins ara.
Fins ara.
Ens queden, 22 minuts de programa, encara moltes coses per fer, de passar per Madrid amb l'Orfeo, però també hem de parlar de rugby.
Pani entra en el 22, Pani, se mira el pànico, Pani, la promesa internacional de l'Uba.
La melé del Tot Gira, amb el Dal Serra i Toni Murcián.
Espai de rugby al Tot Gira, avui amb l'Eudald Serra, el Toni Murcián el tenim de viatge, per tant, pròxima jornada el saludarem i l'incorporarem en aquest espai de rugby, sempre que hi ha sis nacions, ens agrada parlar de rugby amb els nostres analistes. Amb l'Eudald Serra, què tal, com estàs? Bona nit.
Bona nit, David.
I avui, amb molts temes de tractar, d'entrada, per aquells que no hagin seguit la jornada, segona jornada d'aquests sis nacions, dos marcadors definitius, victòria d'Irlanda, molt suada, patida davant d'Itàlia, 20-13, compta amb els italians, que ja la primera jornada van ser capaços de sorprendre Escòcia, van aconseguir la victòria. A la Calcuta Cup, trofeu històric avui en joc entre Escòcia i Anglaterra, Murray Field, Edimburg, victòria d'Escòcia 31-20. Segurament la notícia de la jornada. Demà es jugarà el Gales-França. Recordem que ara mateix a la classificació caldrà esperar què és el que passa amb aquest partit entre Gales i França, perquè ara mateix, amb els bonus repartits, parlo de memòria, Eudald, però diria que Escòcia és líder, no?
Té com a mínim el punt aconseguit per bonus en atac, tot i que Itàlia crec que té un punt de bonus defensiu per haver perdut de 7 punts només. Quan perds de 7 o menys de 7, crec que tens un punt de bonus defensiu i, per tant, no sé si en aquest sentit estarien empatades ara mateix a la classificació. Potser Escòcia l'haver guanyat avui per una diferència
important. Ara mateix Anglaterra té 5 punts a la classificació, igual com França.
Sí, perquè també va fer més de 4 assajos.
Escòcia té 5 punts a la classificació.
Itàlia també.
A partir d'aquí Itàlia en té 4 i Irlanda en té 4.
Triple empat a 5 punts, però demà França, si guanyés el seu partit, desfaria l'empat i seria líder.
Sí, bé, jo crec que demà França serà líder, eh? Crec que País de Gales, ja m'anticipo abans d'hora, potser, però jo crec que Gales és la candidata a fer cullera de fusta aquest any.
Molt bé, començo amb l'Escòcia i Anglaterra. Calcuta cap. Escòcia, avui, per tu seria una sorpresa que hagin superat Anglaterra i, a més, de la manera que ho han fet, amb certa comoditat?
Sí, absolutament, i per molts motius, eh? Primer de tot perquè Anglaterra no havia perdut cap partit des dels 6 Nacions de l'any passat. Arribava amb una ratxa de 12 victòries consecutives, és a dir, tots els testos que havia jugat durant l'any 2025, inclòs Nova Zelanda, inclòs Austràlia, els havia guanyat, i molt bé. Va començar els 6 Nacions la primera jornada arrollant pràcticament a País de Gales, i a mi em donava la sensació que era la gran favorita per guanyar el partit d'avui, tenint en compte que Escòcia venia de perdre a Itàlia, amb un seleccionador, Gregor Townsend, molt qüestionat darrerament, amb baixes importants, però no, i ha fet una primera part i especialment uns 20 primers minuts a Escòcia espectaculars. S'ha col·locat 17-0 al marcador, com feia temps que no veia jugar a Escòcia ofensivament, aquella Escòcia que tant agrada quan pot fer aquest joc, i la veritat és que avui ha sigut justa guanyadora. I per mi una sorpresa, perquè jo comptava amb la victòria d'Anglaterra avui.
A mi m'ha sorprès molt, Eudald, perquè a la primera jornada van caure davant d'Itàlia. Però, esclar, veient Itàlia avui, com han plantat cara davant d'Irlanda, no sé, cada any en parlem. Itàlia va fent passos, i, home, en aquests dos primers partits de 6 nacions, victòria contra Escòcia primera jornada, i avui, recordem-ho, aquesta derrota, però per un resultat molt ajustat, 20-13 a Dublín, compta amb els italians, eh?
Sí, jo recordo que fa 6-7 anys enrere, potser fins i tot 5, vaig ser molt crític amb la selecció italiana i fins i tot em plantejava si valia la pena o no mantenir els 6 nacions o que algun equip jugués en el lloc d'Itàlia dels que venien per sota, perquè la veritat és que eren culleres de fusta rere culleres de fusta, no? Això ha canviat, i ha canviat per bé, i me n'alegro moltíssim. Itàlia està traient cada vegada més jugadors italians, ja no nacionalitzant jugadors que fa 3 o 4 anys que són allà, però que són d'altres llocs, i la veritat és que està escurçant distàncies. Fa un parell d'anys ja es va veure, l'any passat també, i aquest any encara més. I, per tant, no podem dir que sigui una gran sorpresa que hagi guanyat Escòcia la primera jornada i que avui li hagi plantat cara a Irlanda. De fet, hi ha hagut un moment en què s'ha arribat a posar per davant a la segona part, però li han anul·lat un assaig ben anul·lat perquè hi havia un avant. Per tant, Itàlia està avançant molt i me n'alegro, perquè ja no hi ha 5 equips més o menys que juguen per una cosa i un altre que jugava a evitar la cullera de fusta, no?
Bé, doncs avui aquesta victòria d'Irlanda, 20-13, que la necessitaven els irlandesos, perquè recordem-ho, la primera jornada van rebre una bona patacada a Saint-Denis davant la vigent campiona i ara mateix gran favorita, que és França. Els van guanyar els francesos 36-14 a Saint-Denis, i per tant serà interessant veure demà si tornem a veure aquesta França tan superior en aquest partit que jugarà a Cardiff. Però m'aturo també amb aquest partit que avui s'ha jugat entre Irlanda i Itàlia, perquè hem tingut un fet històric, que és que en 144 anys d'història dels 6 nacions, per primera vegada, Eudald, l'àrbitre ha estat una dona, Julie Davidson, que és escocesa, 33 anys, i que ha passat a la història per convertir-se en la primera dona en arbitrar un partit de 6 nacions de rugby.
Sí, ja havia xiulat partits de test matches ara fa uns mesos enrere. Heu de pensar que encara que siguin partits amistosos, els test matches de la tardor són importantíssims, i la gent del rugby els dona molta importància. Són aquells partits on els equips dels hemisferis sud venen a jugar a l'hemisferi nord o al revés, i ja n'havia xiulat algun, i ja es venia rumorejant que tard o d'hora alguna àrbitre podria xiular un partit de 6 nacions per primera vegada. Ha passat avui amb l'escocesa, que per mi ha fet un molt bon arbitratge, també s'ha de dir, molt ben auxiliada, en aquest cas pels linesmans com per l'àrbitre de vídeo. I bé, és un pas més. En futbol va passar al Mundial de Qatar, si no recordo malament, que per primera vegada un àrbitre, crec que era francesa, va xiular ja un partit d'un Mundial, i ara ha passat en el torneig de seleccions més antic del món, que és el 6 Nacions, i evidentment que és una molt bona notícia.
Demà, a veure què fa França, però per tu, favorita a guanyar aquests 6 Nacions, sí. Estic repassant calendari.
I amb la derrota d'Anglaterra avui encara més.
Clar,
jo donava les dues...
Calendari.
Sí, Sí, perquè pensa que França aquest any rebia Irlanda i Anglaterra a casa. Això li donava un punt de favoritisme i, home, evidentment ha de fer la feina. Ha d'anar avui, ha d'anar demà a País de Gales, ha d'anar a Escòcia i crec que ha d'anar a Itàlia,
sí.
Però en principi...
No, Itàlia el reben a casa.
Reben a casa. Doncs jo crec que en principi, per mi, França és la gran favorita a guanyar el torneig aquest any. Jo crec que ella, França era la que sortia per mi com a gran favorita, amb un grau per sota Anglaterra i Irlanda. Bé, totes dues ja han perdut un partit a la segona jornada. Jo crec que França ara mateix és la gran candidata. Ha reeditat títol, que ja el va guanyar l'any passat. Crec que fa força anys ara mateix que França no repeteix títol.
A França té, com deies, a casa li queda Itàlia i a l'última jornada Anglaterra, sí. I fora tenen demà Gales i el partit que jugaran a Murrayfield, a Edimburg, al camp d'Escòcia, això serà el dissabte 7 de març. Molt bé, això acaba de començar, però està obert a l'espera que a França digui el contrari. Si demà guanyen, seran líders en solitari d'aquests sis nacions de rugbi després de dues jornades. Eudald Serra, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé.
El pròxim cap de setmana en tornem a parlar d'aquests sis
nacions. Sí, només vull comentar una cosa que no és dels sis nacions, però també és del rugbi. La victòria de la Santboiana al camp del Barça, sí. En el derbi, que deixa el Barça en una situació molt, molt delicada. Ja sé que n'heu parlat també, i després que el top 14, l'USAP de Perpinyà, que comença a treure el cap després de molts partits, avui no ha pogut jugar, hi havia lliga igualment a França, rebien el Section Palois, que és un dels equips forts, però s'ha hagut d'ajornar per les condicions climatològiques i bàsicament pel vent que feia, s'ha hagut de plaçar aquest partit, que crec que jugarà la setmana que ve.
Bé, doncs avui tocant-ho tot en aquest espai de rugbi, a la Melilla del Tot Gira, amb l'Eudald Serra. Com sempre, un plaer. Gràcies, Eudald.
Que vagi molt bé.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT. Tens un podcast en català? Presenta'l a la cinquena edició dels Premis Sonor.
Entra al web sonor.cat i omple el formulari i pots participar fins al 13 de març.
Premis Sonor, el millor podcast en català.
Una iniciativa de la Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i la Xarxa.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
La dictadura franquista va estroncar moltes carreres literàries. En el cas de les dones, a la discriminació cultural se li va sumar la de gènere. Van ser doblement castigades. Aquestes escriptores van haver de superar molts obstacles per la decisió d'escriure en català. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
Enguàrdia, amb Enric Calpena. Aquest diumenge a les 3 de la tarda. Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
Si es garantissin entre 3 a 4 àpats setmanals,
sí?
Asseguts a taula sense televisió, parlant, conductes de risc baixen dràsticament.
Aquesta setmana, Eduard Sala, director de Càritas Diocesana de Barcelona.
Acompanyant a Mori aprens moltíssim. Quan arriba la pregunta de si la meva vida ha valgut la pena ser viscuda, tu no sí. Pots omplir-ho això amb paraules. La gent no és conscient de la importància de saber callar i saber preguntar i callar.
El divan, el valor de la conversa.
El 2004 vaig pensar que em moria i en aquell moment vaig pensar quin pal pels meus fills. Segona és avui moro i la tercera és ja m'ha valgut la pena la vida que he viscut.
Aquest diumenge a les 9 del vespre.
La intel·ligència artificial pot substituir la teràpia psicològica? Realment, el fet de no reaccionar, creieu que és un art?
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández.
Perquè quan parlem clar, espantem els altres. L'optimista neix o es fa. No té sentit queixar-se.
Cada dissabte a les 11 de la nit...
L'ofici de viure, amb Gaspar Hernández. Eines pel benestar emocional.
També disponible a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David Clopés.
12 minuts i les 9, 12 minuts i tanquem Tot Gira. Ara de seguida vaig amb l'Orfeu i parlarem d'aquest Madrid Reial Societat que és a punt de començar. Avui Mbappé suplent. Començat també el Calcio, per cert, partit destacat de la jornada. És l'Inter-Juve, empat a 0, l'Inter que és líder. La Juve que és quarta, 46 punts, lluny de l'Inter, a 12 punts. Si volen pensar en el títol de Lliga, evidentment passa per guanyar avui al camp de l'Inter, a San Siro. Més coses, també, hoquei Lliga. Ha començat el duel potser més interessant de la jornada, és un Barça-Reus, tot un clàssic.
Sí, sí, és un festival de gols ja a la primera part. En 10 minuts ja s'han marcat 4 de gols. Barça-3, Reus 1. A Calafell males notícies, perquè el Liceu fa el segon gol a la segona part. A 10 minuts per arribar al final, Calafell 1, Liceu 2. També tenim en joc el Xum 1, Caldes 0, aquest partit es troba al descans. També el Cerdanyola 1, Voltregà 3, aquest a punt d'acabar la primera part.
Molt bé, teníem pendent Pau Navarro, jugador del Villarreal, criticant la manera de jugar del Getafe. Avui el Getafe ha guanyat 2-1 al Villarreal, el Villarreal ha perdut el Coliseum, i el jugador del Villarreal estava molt empipat amb el plantejament ja clàssic de Bordalàs.
Sí, estripada de Pau Navarro, lateral dret del Villarreal, a Dazón, després d'aquesta derrota 2-1 al camp del Getafe, i en què ha criticat l'estil de joc de l'equip de Bordalàs.
Ellos, sabemos todo el mundo cómo juegan, y creo que mientras los árbitros sigan permitiéndoles ese tipo de juego, parece que les premian el tirarse, el chillar, el hacer faltas, y luego todos los pitan en su favor. Entonces, bueno, creo que el árbitro se lo permite y mientras se lo siga permitiendo van a seguir jugando así.
I mira, i més queixes arbitrals, el Sevilla alemanja Gudeli, queixant-se de l'àrbitre després d'empatar contra l'Alavés, ho hem explicat, 1-1, en un partit en què ha acabat sent polèmic amb l'expulsió del tècnic Matías Almeida.
Ya no voy a hablar más de lo árbitro, creo que lo que he dicho esta semana en la rueda de prensa, creo que merecemos más respeto, creo que... No voy a hablar mejor que no hablo.
¿Qué te decía Almeida? Digo que has ido a hablar con él. ¿Qué comentaba?
No, es que no voy a comentar lo del míster. Creo que normal que todos estemos enfadados en algunas situaciones y decisiones del árbitro. Pero bueno, no sé lo que pasó. Lo que he dicho, a nosotros nos toca enseñarnos en el campo. Los árbitros no nos van a ayudar. No hay que esperar eso y hay que seguir adelante.
Madrid, Orfeo Suárez, què tal, com estem? Bona nit.
Hola, bona nit.
De seguida comença aquest Madrid-Reial Societat. Us recordo l'11 d'Arbeloa per jugar avui contra la Reial, sense Mbappé, Arbu?
No, juga Gonzalo, Courtois a la porteria, Trent, Rüdiger, Hausen, Carreras en defensa, mig al camp Valverde, Camavinga i Suameni, al davant Arda Güler, Gonzalo i Vinícius.
A veure, Orfeo, dimarts ja anada del play-off de Champions, Benfica-Madrid, evidentment això hi influeix, però és veritat també que Mbappé no es va entrenar ni dimecres ni dijous, serà Benfica, no?, el partit del Benfica?
Jo crec que sí, jo crec que segurament podria haver forçat va jugar aquest part per jugar aquest partit, però és cert que està tota la setmana que no ha entrenat sempre amb la resta de l'equip, i jo crec que és una baixa per precaució, encara que la Lliga és objectiu número 1 del Madrid, clarament, no? Després d'estar fora de la Copa, del que va passar a la Supercopa, és a dir, no pot perdre més punts de la diferència que té amb el Barça, perquè amb la situació que està seria molt perillós. És a dir, que bé, l'Mbappé no juga, i jugarà segurament dimarts davant el Benfica, però no és un partit amb el que l'entrenador administri massa les forces, perquè necessita guanyar.
I avui té un partit complicadíssim, perquè recordeu-ho, sí, des que va arribar Pellegrino Matarazzo a la, sí, banqueta de la Real Societat, encara no han perdut, i de fet avui té l'oportunitat de ser el debutant a la banqueta de la Real Societat, el primer que arriba a 10 jornades o a 10 partits sense perdre. Això seria un rècord a la història de la Real. Passa, clar, té el partit més complicat, no? Però és un test seriós per avui per l'equip d'Arbeloa.
Clar, l'arribada de la Real Societat d'abans de que arribés aquest entrenador, que era un equip una mica deprimit, no?, després de la sortida de l'Imanol. Bé, doncs seria un partit més fàcil, no?, però des que ha arribat el Pellegrino Matarazzo, que és una mena de barreja entre el tio Sam i Luis Enrique, no?, un entrenador estrany, no?, d'Estats Units, que s'ha fet a Alemanya, no?, però que, bueno, que ha revivit a la Real Societat, que recordem que va guanyar el Barça i que l'altre dia, doncs, va sortir de Sant Mamés amb un 0-1, que és tenir peu i mig a la final de la Copa, no? És a dir, que estem parlant d'un equip, potser de les darreres jornades, si no el millor equip de la Lliga, dels millors de la Lliga, no? I, per tant, això el converteix en un rival més perillós del que seria, i amb un partit de molt compromís pel Madrid.
Escolta, Orfeo, diuen a Madrid que el Madrid està en crisi, però fixa't, si avui guanya líder...
Sí.
I la sensació és que el que va passar al Metropolitano ha ajudat al madridisme.
Home, és la teoria dels gots comunicants, sí, no? Madrid-Barça, Barça-Madrid, no? Bé, la l'ensopegada del Barça al Metropolitano, doncs, amb l'estat d'opinió del madridisme, doncs també influeix, no? I també es pensa que potser el Barça si no hi ha miracle al Camp Nou, doncs serà fora de la Copa també, com el propi Madrid, no? Bé, això influeix, però bé, jo crec que el Madrid té la seva pròpia realitat, no? I és que la sensació al madridisme, la sensació al Madrid i a l'entorn de l'equip és que si aquest punt que té el Barça d'avantatge es converteix, no sé, en 3 punts o en 4, al Madrid li serà molt, molt difícil lluitar per aquesta lliga, no? Aquesta és la sensació, mentre que jo crec que el Barça, malgrat l'ensopegada l'altre dia, doncs està en un moment de regularitat, en un moment de creixement, i jo crec que en un moment totalment diferent. El Madrid, a l'Arbeloa, necessita guanyar, guanyar i guanyar tots els partits, perquè en el moment que perdi i aquest avantatge sigui de menys punts, jo crec que serà un moment crític.
Arbeloa, per cert, se'l sent cada vegada més còmode a la sala de premsa. Mira, va passar sí, això ahir, eh? A la prèvia del partit, el moment Arbeloa més destacat va ser aquest. El podem recuperar?
El partido de anoche, las semis de Copa, el Atleti-Barça, si lo viste, si lo disfrutaste y si también da cierto, digamos, sensaciones positivas de cara a que este Barça es más vulnerable de lo que parece. Gracias.
No tengo nada que comentar, preguntarle al Barcelona y a Flick.
Pregunta-li a Flick, això va una mica per tornar-li la pilota a Flick, que va dir, pregunta-li al Madrid, quan li van demanar la prèvia de la Copa del partit del Metropolitano, si tenia valor o no. No sé com va anar exactament la pregunta, m'ho dirà l'Arbusà, si tenia valor o no el fet d'arribar a unes semis de Copa, havent sí. eliminat equips que no eren de
sí,
primera, no?
Sí, si havia perdut valor sense haver jugat contra cap equip de primera divisió.
Va dir allò de pregunta-li al Madrid, doncs bé, ara Arbeloa respon amb el pregunta-li a Flick.
Torna la pilota, no?
Sí, exactament.
Torna la pilota, home, és que les primeres rodes de premsa de l'Arbeloa jo crec que no va estar gens bé. Es va equivocar amb el tema dels xiulets al Bernabéu, de criticar el públic, va rectificar la següent. Jo crec que això també és un aprenentatge, no? I en un moment molt difícil pel club i pel propi entrenador, no? L'altre dia ja va parlar del sofà gris, no? Per on poden passar els jugadors a fer una mica de teràpia amb l'entrenador. Bé, ja està una mica més... Diguéssim, li ha agafat una mica més el punt a la roda de premsa, no? Però bé, hem de veure la roda de premsa prèvia també al partit amb el Benfica, aquesta retrobada amb el Mourinho, no? I tot això, que ara és el moment, diguéssim, més esperat i més difícil pel Madrid, no? Però primer ha de guanyar el partit d'avui, posar-se líder, encara que sigui per 48 hores, esperar el partit del Barça... I diguéssim, la realitat, el lema del Simeone de partido a partido és més que mai la realitat del Madrid. Jo crec que el Barça, ja dic, malgrat el resultat de l'altre dia i encara que quedés fora de la final de la Copa, jo crec que és un moment totalment diferent. I recorda que parlaven dels cicles i jo et deia fa alguns programes que la sensació és que el cicle del Florentino és el que està a prop al seu fi. Jo crec que el que ha passat amb la Superliga aquesta setmana va clarament en aquesta direcció.
Ja parlarem de la Superliga un dia amb més calma,
ja
que se'm tira el temps al damunt. Orfeu, una abraçada i disfruta del partit. Que vagi bé, gràcies.
Molt bé, a vosaltres.
De seguida tanquem programa, però tenim temps per passar pel Johan. Recordeu, el Barça guanyant 4-0 amb l'Eibar, protagonista el Ripo.
I surt Gemma Font a la zona mixta després de la victòria del Barça contra l'Eibar.
Bueno, Gemma, ara durant el pròxim mes, en aquests pròxims partits, hauràs d'assumir tu la titularitat a la porteria. Com ho portes i com estàs?
Bé, la veritat que ho porto bé, amb confiança. Al final estic entrenant cada dia amb les millors per estar al millor nivell quan se'm dona l'oportunitat i així estaré.
Tu ja has jugat partits a aquesta lliga, no et ve de nou. Com has viscut aquest primer tant de temporada i què t'ha dit el Pere després de la lesió de Cata?
Bueno, sí que és veritat que és dura la lesió de Cata, serà un mes donar-li ànims també que des d'aquí, però bueno, al final amb confiança és el que us he dit, entreno cada dia amb les millors i estic amb confiança per quan se'm doni l'oportunitat d'aprofitar-la.
Com viu l'equip i sobretot com vius tu aquests partits que el rival segurament li costarà més arribar a la vostra àrea, com ho vius tu des d'aquella posició tan solitària?
Sí, a veure, no és fàcil perquè al final estàs molts minuts que segurament no has d'intervenir, però al final has d'intentar estar ficada, estar concentrada al 100% perquè arribaran poc, però el poc que arribin doncs s'ha d'intentar parar.
Segona porteria 0 consecutiva, l'altre dia amb una defensa pràcticament en quadres i amb jugades del filial. Com d'important són aquestes dues porteries a 0 tant per tu com per l'equip?
La veritat que per mi personalment em dona molta confiança per seguir el dia a dia, per seguir treballant amb confiança i molt fort, i crec que a l'equip també li dona confiança per seguir treballant a la mateixa línia i per seguir treballant.
Molt bé. Gemma Font, protagonista avui, per tancar aquest Tot Gira. Demà hi tornem. A les 4 ens hi posem. Adeu.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar. La Tornado FR. Uau. Per en Martí això és molt personal, i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.